TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 25 de febrer, en què ha començat el procés per desallotjar les prop de 200 persones sense llar que resideixen a l'antiga presó de Palma. A primera hora d'avui s'ha iniciat un desplegament policial amb l'objectiu de controlar-ne els accessos i de fer un cens. Divendres se'ls donaran les notificacions de desnonament a les persones que hi viuen. El procés de desallotjament s'ha accelerat després que aquest cap de setmana es produïssin una sèrie d'incendis a l'interior de les instal·lacions. El primer tinent de Valia, Javier Bonat, assegura que els serveis socials oferiran als residents les alternatives d'habitatge al seu abast i demanen al Bisbat de Mallorca, l'autoritat portuària i també a l'exèrcit que s'impliquin.
Yo creo que el obispado, en este caso, que tiene a disposición muchas habitaciones, tendría que ponerse a disposición. El ministerio, si ha podido construir una carpa para todos los inmigrantes que están llegando en patera, también debería poder dar una solución habitacional a todas estas personas.
Mentrestant, els ocupants de l'antiga presó continuen demanant ajuda i insisteixen que no tenen recursos.
¿Dónde nos metemos 200 personas? No somos una persona, ni dos, ni tres, ni 20, ni 30, ni 40, ni 50. Somos 200 personas. A ver, yo no tengo dónde ir. Yo no cobro nada. Me quitaron la paga por ser pareja de hecho. Mi marido cobra 1.015 euros. ¿Dónde cojo yo una casa con ese dinero, señores, por favor?
Tot d'una, i tornarà massa en directe en un dia en què l'Ajuntament de Palma també és notícia per la reestructuració del govern municipal enmig del conflicte amb la policia local. I un dels canvis més destacats és que Mercedes Celeste deixarà de tenir la competència de funció pública encarregada de renegociar el pla d'ordenació de la policia local i a partir d'ara l'assumirà el tinent de Valia, Llorenç Bouça.
Els sindicats denuncien que el val de Jaime Martínez no ha posat en marxa el pla d'ordenació a principis de gener. Per això han convocat una manifestació dijous.
I encara en clau laboral, avui també és notícia l'expedient de regulació d'ocupació que ha iniciat l'empresa de lloguer de vehicles OK Mobility.
Afectarà el 7% de la plantilla. A Mallorca, la companyia té contractats més de 200 treballadors.
I fa només uns minuts s'ha conegut que els dos assassins de Matilde Muñoz el juliol passat a Indonèsia han estat condemnats a 18 anys de presó.
Durant el judici, un treballador i un exempleat de l'hotel on s'allotjava la dona resident a Mallorca van admetre que havien entrat a robar l'habitació de la dona de 72 anys. Va ser en aquell moment quan la van matar.
I a Mallorca s'investiguen les causes de la mort d'un home de 78 anys que ha perdut la vida mentre duia a terme una crema de rostolls controlada a la finca del Malluig, Escorca.
Els bombers han trobat el cos amb cremades. Això sí, de moment es desconeix si l'incendi ha estat el causant de la mort. L'home era el pagès que feia anys que es cuidava d'aquesta finca.
I aquesta matinada ha arribat una nova embarcació irregular amb 30 persones a bord a l'est d'Eivissa.
Se sumen a les 10 que arribaren ahir amb un total de 180 persones a bord. La majoria de les barques van ser localitzades a Formentera, una en aigües de Cabrera i una altra al sud-est de Mallorca. En una d'elles, el patró va ser detingut.
I de l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha pronunciat el discurs sobre l'estat de la Unió més llarg de la història.
Durant la intervenció de 107 minuts ha parlat d'aranzels, de demòcrates, d'immigració i de geopolítica. I pel que fa a l'Iran...
But we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon.
Adverteix literalment que mai han pronunciat les paraules secretes mai tindrem un arma nuclear i per això diu que la primera opció és la diplomàcia però que considera la possibilitat d'utilitzar la força.
I en els esports, el Mallorca cerca un nou entrenador per substituir Jagoba Arrasate. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La plantilla mallorquinista tornarà avui matí als entrenaments sense entrenador a les regnes per començar a preparar el partit de dissabte contra la Real Societat de Somos. Tot això després de gaudir ahir del seu dia de descans i després d'acomiadar-se del fins ara tècnic del Mallorca, Jagoba Arrasate, que va ser destituït dilluns vespre. Ara, la incògnita es coneix qui serà l'encarregat de substituir Jagoba i els noms que agafa més força són els de Javi Gracia, Sergio González i Xavi García Pimienta.
I avui la notícia torna a ser de nou la boira espessa amb la qual han començat el dia alguns punts de les Balears. De fet, hi ha avisos grocs actius fins a les 10 del matí al Llevant, al sud i a l'interior de Mallorca i també a tot Menorca. Pedro Roger, bon dia. Quan està previst que comenci a escampar aquesta boira?
Bon dia, esperem que aquesta boira ens afecti al llarg del matí i ho farà sobretot a punts del migjorn, del llevant i també cap a l'interior de cada una de les illes. Al llarg del capvespre es començarà a desfer, però serà de forma puntual, ja que a partir de la següent matinada la boira ens tornarà a afectar. D'altra banda, però, als espais que no es vegin afectats per aquesta boira sí que tindrem un ambient molt més clar, amb molta presència de sol. Quant al vent, aquest bufarà fluix. De fet, aquest és un dels elements que permet la formació d'aquestes boires i ho farà principalment de xaloc. Per tant, el panorama marítim serà molt tranquil. El marejol predominarà arreu de les illes i tot això estarà acompanyat per una temperatura màxima amb molt pocs canvis respecte d'ahir. Ens tornarem a situar per sobre del que seria habitual per un mes de febrer, esperant que els valors més elevats girin aproximadament entre els 18 i els 23 graus. Ara mateix tenim a les Pitiuses 5 graus a Sant Llorenç i 11 a Eivissa. A Mallorca, 8 graus a Santanyí, 8 a Alaró i 12 al Port de Sóller. I a Menorca, 9 graus a Ciutadella i 10 a Maó.
Són temperatures ara quan són les 8 i 5. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles, Toni Sastre, en Sant López i Caterina Bany. Continuem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Fa prop d'una hora que ha començat el dispositiu de la policia local de Palma per desallotjar l'antiga presó. Allà hi viuen prop de 200 persones. Sense llar fins demà es faran controls policials per fer un cens i per tapiar-ne els accessos, i divendres se'ls lliuraran notificacions de desnonament. I connectem ara en directe. Allà hi ha la nostra companya Caterina Bany. Caterina, bon dia. Quina és la situació ara?
I d'aquí continuo, aquí mateix just a la porta d'accés de darrere, però a la posterior de l'antiga presó de Palma, al carrer Leocàdia de Togores. Hem de dir que amb la claror ja del dia, la calma és tensa, és força tensa. Heu de pensar que aquí hi ha un gran desplegament policial, també que ha acordonat tota la zona, ha muntat una carpa. Heu de pensar que la majoria de les persones que estan en situació irregular hi malviuen i, per tant, estan abocats després de tot això, de tot aquest procés, a viure al carrer. Eivac, aquí mateix unes condicions molt i molt precàries, situacions, diríem, de vides al límit, no tenen corrent ni tampoc aigua, molta brutícia que s'acumula també fems, esquerdes arreu de tot aquest antic edifici. Aquí hem de dir que també s'hi estan identificant els habitants que hi viuen en aquests moments, i per elaborar-ne tot un cens ho fa Serveis Socials, que han muntat un embalat, un nou cens amb les dades, diríem, més actualitzades. Això és el que m'ha explicat a primera hora del matí en Moisés, que és colombià, fa feina i viu en aquest indret.
Trabajo aquí afuera de Palma, pero es aquí dentro de la isla, en Calvia. Y no tengo vivienda propia, no tengo vivienda de ir. Es incómodo,
está emocionado,
disculpa,
no está,
pero
alterado.
Es verdad lo que está pasando, pero nos tiene el gobierno actual, nos ha tenido abandonados, sin vivienda, muchas personas están allí viviendo, sin agua, sin luz. Sí.
Dèiem que és la història de Moisés, amb llàgrimes als ulls. Aquí continuen arribant, vos podem informar, furgons i també motos de la policia local de Palma. A partir de les 9 del matí esperam les primeres autoritats. De fet, el tinent de Bala, Javier Bonet, que farà declaració davant dels mitjans de comunicació, on dedica efectes pràctics totes les persones que no s'identifiquin en el control d'accessos avui. A partir ja de divendres del 27 no hi podran tornar a entrar. I què passarà des d'aleshores ençà? Idò, heu de pensar que moltes d'aquestes persones estan en situació irregular, algunes arribades en pastera, segons ens han comentat, i és gairebé, per tant, impossible en aquest moment accedir a un habitatge. En qualsevol cas, l'Ajuntament els ha ofert recursos de Serveis Socials. La decisió del desallotjament s'ha accelerat després, com dèieu, després d'aquests darrers 4 incendis que hi ha hagut en aquest interior. De fet, la situació d'incertesa, de por, regna entre els veïnat de la zona, també entre els pares i mares que duen els seus fills al CEIP Casc Episcol. He pogut parlar a primera hora amb la Carlota, que és una mare d'un infant de l'escola. L'escoltam.
Por ejemplo, a ver, robos, que al final es lo que, por lo menos a mí, más, menos miedo me da, pero sí que cuando roban también lo hacen con violencia, que ese es el problema que también está viendo, y incluso he escuchado que hay gente que hace un qué horas no quiere salir de eso.
No debades, on va ser l'antiga residència dels funcionaris, hi ha persones que fa que hi malviuen fins a 10 anys. I hem de recordar que l'any 1999 va ser el tancament definitiu d'aquesta antiga presó. Per tant, companys, aquesta ara mateix la situació, la imatge a peu de carrer d'aquest futur desallotjament de l'antiga presó de Palma.
Gràcies, Caterina, per aquesta imatge en directe des de l'antiga presó de Palma. Amb l'inici avui d'aquest procés de desallotjament, l'Ajuntament vol posar remei a la conflictivitat de la zona. Fa mesos que el consistori té previst recuperar el control d'aquest edifici abandonat, però ara el procés s'ha precipitat pels incidents recents. El cap de setmana passat es varen produir diversos incendis entre les escombraries que hi ha acumulades en l'antic recinte penitenciari. En un d'aquests de gran magnitud, els bombers van haver de salvar 4 persones.
També aquest curs, la comunitat educativa de l'escola Seip Casca Piscol ha denunciat, com sentíem fa només uns segons al directe, que se senten intimidats per l'actitud d'algun dels residents de l'espai que està just de vora. Una vegada els ocupants rebin les notificacions, tindran 5 dies per presentar al·legacions i 4 més per abandonar voluntàriament la presó. El primer tinent de Baldia, Javier Bonat, ha dit que si es resisteixen a partir voluntàriament se sol·licitarà una autorització judicial per expulsar-los de l'immoble. En aquest cas, els terminis seran imprevisibles.
No tenemos una fecha exacta porque cuando se inicia un procedimiento de este tipo, acaba en un juzgado seguramente, y una vez acabe en el juzgado es imposible predecir el tiempo.
L'Ajuntament diu que els serveis socials els oferiran les alternatives d'habitatge al seu abast i reclamen també col·laboració d'altres organismes. Quan l'edifici quedi desallotjat, la previsió és tapiar-lo per licitar-ne l'enderrocament. Per part del solar s'emprarà per construir una rotonda d'accés a la via de cintura i també està previst aixecar-hi habitatges.
Des de l'oposició, Neus Trullol, de Més per Palma, diu que el PP improvisa i condemna persones vulnerables a viure a la intempèrie.
No se pot anunciar un desallotjament i rentar-se ses mans esperant que altres institucions solucionin el problema.
També Andreu Grimal, director tècnic de la Xarxa per la Inclusió Social, ha lamentat que les alternatives residencials que s'han oferit fins ara als ocupants de l'antiga presó no representen cap solució.
Sense haver-se reunit amb entitats socials, com a mínim que nosaltres en tinguem notici, i demanant ajuda, entre cometes, a l'Església o a l'exèrcit, no? Per tant, presentant un pla de desallotjament sense tenir un pla de reallotjament, i consideram que traslladar un problema no solucionar un problema.
I continuem encara parlant de qüestions relacionades amb l'Ajuntament de Palma. El batlle de la ciutat, Jaime Martínez, ha reestructurat el govern municipal. Un dels canvis més destacats és que el primer edil ha llevat les competències de funció pública a la tinenta de Baldia, Mercedes Celeste, i les passa al tinent de Baldia, Llorenç Bausà, que també s'encarregarà de l'àrea de medi ambient i benestar animal, entre d'altres. Així, Celeste serà la responsable d'Hisenda, Contractació i Patrimoni.
Els canvis arriben en un moment en què hi ha un fort malestar al cos de la policia local de Palma amb l'equip de govern. Els sindicats denuncien que el batlle Martínez no ha complit amb la seva paraula de posar en marxa el pla d'ordenació a principis de gener. És per això que han convocat una manifestació per demà dijous. El responsable de Comissions Obreres de la Policia Local de Palma, Xema Hidalgo, es mostra preocupat perquè no sap si els canvis endarreriran encara més la negociació.
És una maniobra de l'Ajuntament que pot anar enfocada a que volen que la negociació vagi bé o enfocada a que volen enralentir encara més la negociació amb la policia. Nosaltres, com a sindicat, com a Comissions Obreres, no ho tenim clar, el que l'Ajuntament vol.
La concentració dels policies locals començarà demà a les 10:30 davant el quarter de Sant Ferran i es dirigiran fins a l'Ajuntament de Palma, on tindrà lloc el ple municipal.
I la Conselleria d'Educació es reunirà dia 5 de març amb els sindicats de l'escola concertada per escoltar les seves reivindicacions, entre les quals destaca la negociació d'un nou acord de millores per als 5.200 que hi fan feina. Aquests, però, no estan satisfets amb les formes en què el departament d'Antoni Vera els ha convocat.
La Conselleria d'Educació ha anunciat la data hores abans de la concentració convocada per rei per part dels treballadors de la concertada. Juan Carlos Lorenzo, del sindicat USO, i Josefina Ramis, de Comissions Obreres, lamenten aquestes formes.
I creemos que, por responsabilidad, hemos desconvocado la concentración que teníamos prevista hoy, pero consideramos que es la última oportunidad que damos al conseller. Creiem que ja és el moment de sentar-nos a negociar.
És com una manera de faltar en el respecte primer a lo que és a la part social, en el diàleg social, i després és una falta d'incompliment de tots els compromisos que ell diu públicament que vol complir.
Ramis, a més, assenyala que estan disposats a convocar concentracions i fins i tot una vaga. Per part seva, Antoni Sacarés, de la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament, assenyala que tenen altres reivindicacions.
Per exemple, no estem, sense antiguitat, no estem equiparats amb un company de públiques. Hi ha equiparació de jornada, que no estem equiparats en jornada. Hi ha jubilacions parcials, hi ha personal com els ATs, que estan per davall.
Educació diu que s'han aplicat mesures rellevants, com l'increment dels sexenis a l'aprovació de la pujada salarial del 2,5%.
I un apunt més encara en clau laboral, l'empresa de lloguer de vehicles, OK Mobility, ha iniciat un ERO que afectarà el 7% de la plantilla. A Mallorca, la companyia té contractats més de 200 treballadors.
Assegura que aquest expedient de regulació d'ocupació s'emmarca en una nova etapa estratègica en què, diu l'empresa, pretenen apostar per un model operatiu més eficient. De moment, no ha transcendit quan dels treballadors de la seu de Palma es podrien veure afectats per la retallada de la plantilla.
Hem arribat a les 8 i quart del matí.
¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3, tots donant una mà a Abaimar.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I continuem ara amb la crònica política. El Parlament ha rebutjat amb els vots del Partit Popular i de Vox la proposició de llei de Més per Mallorca que proposava limitar la compra d'habitatges a no residents.
L'Esquerra n'ha defensat la viabilitat jurídica per la situació excepcional de l'habitatge a les Illes, mentre que el PP ha argumentat que seria il·legal i considera que el govern de Proens ja ha posat en marxa mesures per revertir la crisi de l'habitatge. Són l'ecosobiranista Lluís Apesteguia i la popular Margalida Pocovi.
No volen prioritzar que els habitatges siguin per la gent que vol viure i desenvolupar el seu projecte de vida a les Illes Balears. Pentura tots aquests anys en què ens han donat la tabarra en la cantarella de la gent d'aquí, se referien a segons quina gent d'aquí. Hi haurà vots que no hi haurà bandera suficientment grossa per tapar-los.
Proposen carregar aquest requisit sobre l'esquena de les famílies particulars d'aquestes illes, a les que hi volen imposar, a les que hi volen dir en qui poden o en qui no poden vendre casa seva.
I també en habitatge, la portaveu de Vox ha denunciat que el col·lapse recursos hídrics manté més de 16.000 habitatges bloquejats.
Manuela Canyadas ha reclamat a Proens que actuï amb urgència. La presidenta Atmes, Coll de Botella, ja ha assegurat que ja s'hi fa feina.
Los largos plazos para obtener autorizaciones hídricas están encareciendo el precio final de la vivienda y frenando proyectos estratégicos.
Davant els colls de botella heretats de l'esquerra, li puc assegurar que està imposant tots els recursos tècnics i humans. I sé que fa falta molt més per ser encara més àgils.
Segons Proens, l'esquerra també és culpable de la saturació que viuen les illes i ha recordat mesures adoptades pel seu govern com el decret de contenció turística. Josep Castells, de Més per Menorca, l'ha acusada de no estar disposada a prendre decisions valentes per reduir la pressió.
Si vostè vol que les illes estiguin massificades i que es pugui construir tot arreu, perquè considera que és un mal menor, o perquè és la seva ideologia, o perquè vostè té compromisos amb certs sectors econòmics, digui-ho, és legítim. Però el que no és lícit en democràcia és que vostè... digui que vol una cosa i faci absolutament la contrària.
Cerdades són cerdades. L'índex de pressió humana ha baixat per primera vegada durant els mesos de juny, juliol i agost. I creixem el doble en valor que en volum. Sí, a diferència de lo que varen fer vostès durant 8 anys, ara sí hi ha un govern que fa feina per la contenció del turisme i per benestar dels residents.
I topada també entre la presidenta i el socialista Iago Negueruela pel nou decret de taxis i VTC. El socialista creu que l'executiu ha aprovat la norma sense prou diàleg, mentre que Proens ha replicat que el decret posa ordre al sector i retreu al PSIP l'acumulació de 10.000 sol·licituds de llicències.
Usted no quiere contestar, no quiere hacer nada, porque sí quiere ese equilibrio. Quiere permitir que Uber campe a sus anchas y nosotros no, y con nosotros no estaba Uber en estas islas. Y señora Proens, usted ha elegido Uber, ha elegido Airbnb y hasta inauguró un agroturismo muchas ilegal. Gracias.
No intentin ganar els taxistes d'aquestes illes, senyor Negueruela. Vostès són els únics que perden la memòria quan els deixarrin d'Àvalos. I la veritat que fa una mica de pena ja que cada setmana intenti treure's cap de vostè i del Partit Socialista en qualque notícia. Jo ja només espero veure-lo la setmana que ve a la trobada d'Esterians.
El Parlament també ha rebutjat una altra proposta d'Unides Podem per frenar l'especulació en el mercat immobiliari.
El Tribunal de Lombok, a Indonèsia, ha condemnat a 18 anys de presó els dos homes acusats de matar Matilde Muñoz el mes de juliol passat.
Durant el judici, un treballador i un exempleat de l'hotel on s'allotjava l'espanyola, resident a Mallorca durant la seva estada a l'illa turística, varen admetre que havien entrat a robar l'habitació de la dona de 72 anys. Va ser llavors quan la varen matar. Recorden que la fiscalia demanava per ells que se'ls condemnés per homicidi, assassinat premeditat i robatori amb violència.
I s'investiguen les causes de la mort d'un home de 78 anys que dimarts va perdre la vida mentre duia a terme una crema de rostolls controlada a la finca del Malluig, just de vora l'embassament del Corb Blau. Els bombers de Mallorca varen trobar el cos en cremades. Això sí, de moment es desconeix si l'incendi ha estat el causant de la mort.
L'Ajuntament d'Escorca ha confirmat que la víctima és el pagès que fa anys que es cuida d'aquesta finca. El balde del municipi, Antoni Solivelles, ha explicat que de moment no se sap si les causes de la mort d'aquest home estan directament relacionades amb el foc o de si va patir una indisposició, un fet que hauria fet que les flames s'escampassin.
Ell tenia una crema autoritzada i es veu que no, quan tenia passat alguna cosa, aquesta crema autoritzada s'ha apagat i quan s'ha acabat extingit el foc, el cercaven ahir que no el trobaven, que ha caigut o que no s'ha trobat bé.
Solivelles ha confirmat que la víctima pertany a una coneguda família de Mancor de la Vall que fa dècades que, com a pagesos, està vinculada a la possessió del Malluig. La Conselleria de Medi Ambient va donar ahir hora baixa per extingir l'incendi que va afectar més d'una hectàrea de carritxa.
I la delegació del govern ha informat que avui de matinada ha arribat una embarcació irregular amb 30 persones a bord a l'est d'Eivissa. Aquesta se suma a les 10 barques que arribaren ahir amb un total de 180 persones a bord. La majoria de les barques han estat localitzades a Formentera, una a Cabrera i una altra al sud-est de Mallorca. En una d'elles, el patró ha estat detingut, segons ha informat la delegació del govern.
Les embarcacions d'aquest dimarts se sumen a les 5 que ja varen arribar a les Balears el dilluns amb 86 persones a bord, 3 d'elles a Formentera, una a prop de Cabrera i una altra a Eivissa. Enguany han estat localitzades a les Illes Balears 32 barques amb un total de 567 persones a bord.
I avui han començat el dia de nou amb la presència d'una boira amb vent espessa a diferents punts de les Balears i avisos grocs actius fins a les 10 al Llevant, al sud i a l'interior de Mallorca i també a tot Menorca. Una boira que està afectant el trànsit aeri amb Eivissa. En aquesta hora ja hi ha diferents vols desviats o amb retard amb sortida o destinació a l'illa, en concret un vol que ha sortit de Barcelona a primera hora amb destinació a Eivissa ha hagut de ser desviat i un altre de Palma arribarà amb una hora de retard. I a primera hora d'aquest dimecres matí s'ha publicat el butlletí oficial de l'Estat, l'acord al qual varen arribar ahir el Consell de Ministres de desclassificar la documentació sobre el cop d'estat del 23 de febrer del 1981. Entre els documents que es podran consultar a partir d'avui migdia al web de la Moncloa hi haurà informes secrets i converses transcrites dels protagonistes. Elma Saiz és la portaveu de l'executiu espanyol.
Esta medida permitirà que se desclassifique toda la documentació que se ha encontrado hasta el momento. Son 153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista, pero que ahora pueden ser consultadas.
Amb aquesta mesura, l'executiu s'avança a la nova llei de secrets oficials.
Una normativa que substituirà la vigent des del 1968 i que va ser aprovada el juliol passat pel Consell de Ministres, però que encara està en tramitació parlamentària. La llei vigent preveu que es puguin conèixer els documents definits com a secrets una vegada transcorreguts 45 anys des dels fets que els van motivar.
I Memòria de Mallorca celebra els seus primers 20 anys amb la creació d'uns premis de reconeixement a la tasca memorialista. Així mateix, s'ha iniciat una col·lecta per sufragar les costes del procés judicial que persegueix tomar el monòlit de Safaixina.
Tot i l'espina clavada per Safaixina, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, s'ha mostrat satisfeta per la feina feta aquestes dues dècades. N'ha destacat les lleis de la memòria, per exemple, l'obertura de fosses, la recuperació de 250 represaliats del franquisme. L'entitat ha iniciat una col·lecta condemn per fer front a la condemna i pagar les costes del procés judicial que varen començar per enderrocar precisament el monòlit.
Mos pareix de vergonya que una societat que se diu democràtica condeni a pagar un tot bes a una entitat per intentar mantenir un espai net de simbologia franquista o de símbols franquistes com és el monument de Safaixina, que és el monument més gros que queda dret a l'estat espanyol, que va inaugurar en Franco i que per molta gent és ofensiu.
Informatiu Matí. Esports.
I passen 25 minuts de les 8 del matí, encetam la informació dels esports, parlant del Mallorca, que cerca un nou entrenador per substituir a Jagoba Arrasate. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La plantilla mallorquinista tornarà avui matí a la feina, sense entrenador a les regnes, per a començar a preparar el partit de dissabte contra la Real Societat. Tot això després de gaudir ahir del seu dia de descans, una jornada marcada per l'acomiadament del tècnic Jagoba Arrasate, que va ser destituït dilluns vespre. Sentim Jagoba.
La hora de cenar, o así sería más o menos, me llama Pablo y me junto con él y me comunica la decisión, y fue una comunicación difícil, un momento emotivo de los dos también. Y bueno, estoy bien. A ver, es verdad que tengo mucha pena, porque al final, pues bueno, lamentablemente esto se acaba, y vine con muchísima ilusión, pero estoy tranquilo, estoy en paz, estoy con la conciencia, pues bueno, en su sitio.
El tècnic basc s'acomiada del club deixant-lo en descens. El Mallorca s'antepenúltima a la classificació amb 24 punts en 25 jornades disputades. Jagoba assegurava que els darrers mesos han estat un patiment constant i que ha viscut el seu pitjor moment com a entrenador mallorquinista.
Ha sido muy complicado porque desde pretemporada hemos sufrido, en el inicio hemos sufrido, en el día a día por momentos hemos sufrido. Ver el equipo en descenso es un continuo sufrimiento, ves a la familia pasarlo mal. Bueno, me refería un poco a todo eso, que bueno, que el sufrimiento también es parte de la vida y parte de nuestro trabajo, y por eso decía que estábamos mal acostumbrados seguramente, porque nos ha ido muy bien hasta ahora.
Ara la incògnita és qui serà l'encarregat de substituir Jagoba, i els noms que agafen més força són els de Javi Gracia, Sergio González i Xavi García Pimienta. Pel que fa a Javi Gracia, la primera volta Pablo Ortiz ja en va valorar el fitxatge. Té experiència primera, la Premier, a Grècia i a Rússia. Va entrenar Sergi Darder al Màlaga, Toni Lato al València i a Mateu Joseph al Leeds United. Fa 20 dies va dimitir com a tècnic del Watford de la segona divisió anglesa. Sergio González, per altra banda, fa més de 2 anys que no entrena, però suma 244 partits a la Lliga entre l'Espanyol, Cádiz i Valladolid. Té més experiència que cap altre aspirant al càrrec. És l'entrenador, a més, que va fer debutar Raillo a primera divisió. I format a l'Escola Barça, Xavi García Pimienta és el perfil més ofensiu, i el seu nom no és la primera vegada que és els plans del director esportiu del Mallorca. Té experiència a primera divisió amb les Palmes i el Sevilla, d'on va ser destituït la temporada passada. Vengui qui vengui, Jagoba deia ahir que el més important és que el nou entrenador cregui en la plantilla.
Que venga con ilusión y que crea en esta plantilla y bueno, que no esté, entre comillas, contaminada, ¿no? Entonces, bueno, supongo que la dirección deportiva tomará la mejor decisión, lo estudiará, y el que venga seguramente tendrá argumentos para conseguir el objetivo.
Una decisió imminent que haurà de prendre la direcció esportiva sense gaire marge de maniobra, ja que el pròxim partit del Mallorca, com dèiem, contra la Real Societat de Somos, és d'aquí a 3 dies. Amb tot, ahir es va confirmar l'horari per a la jornada 29. El Mallorca s'enfrontarà a l'Elx el dissabte 21 de març a les 2 del migdia a l'estadi Martínez Valero. I recordam que el Mallorca rebrà la visita de la Real Societat dissabte a les 6 i mitja a Somos, i que aquest partit el podreu seguir en directe amb tota la prèvia a partir de les 4 i mitja aquí, a IB3 Ràdio. A la Champions, ahir vespre, l'Atlètic de Madrid es va classificar per als vuitens de final després de guanyar el partit de tornada al Bruges per 4-1 i deixar el resultat global en 7-4. I avui serà el torn del Real Madrid, que rebrà la visita del Benfica quan siguin les 9 del vespre. Un empat seria suficient per als blancs, ja que van guanyar el partit d'anada per 0-1. L'entrenador del conjunt portuguès, José Mourinho, no estarà present a la banqueta del Bernabéu per mort de la seva expulsió al partit de la setmana passada per protestar. El porter del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha dit quines són les claus per aquest enfrontament.
Tener la afición con nosotros, animando todo el partido y que nosotros en el campo empezamos bien el partido desde el primer segundo. Al final es un resultado engañoso porque si te meten gol ya empatan la eliminatoria, entonces es a nosotros de empezar bien, de jugar bien, de estar concentrados con intensidad, actitud, y si hacemos eso estoy seguro que ganaremos.
I en voleibol, el Conecta Balear Manacor viatja avui a València per disputar la Copa del Rei. Després de caure la final en l'edició passada, els d'Alexis González volen llevar-se l'espina i aconseguir el que seria el primer títol de la història del club. Per fer-ho, el seu primer rival serà el Leganés demà al partit de quarts de final.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 8:30. Repassem ara quines seran les claus d'aquest dimecres. Continua el desplegament iniciat a primera hora del matí per la policia local a l'antiga presó de Palma. Avui comença el procés per desallotjar les prop de 200 persones sense llar que hi resideixen de moment. Es fan controls per elaborar un cens i divendres se'ls notificarà el desnonament. I anem en directe a Caterina Vany. Bon dia de nou.
Bon dia de nou, aquí continuen arribant encara efectiu de la policia amb tot un desplegament, amb tot un accés a la porta posterior del recinte penitenciari totalment acordonat, ple de furgons. Dins un embalat, en aquest moment Serveis Socials està identificant les persones que en surten d'aquest recinte i que malviuen en aquest edifici totalment abandonat en unes condicions molt i molt precàries, sense aigua, tampoc sense corrent. En Miquel és un d'ells, n'hem parlat amb ell. Treballa, malgrat no té accés a l'habitatge, l'escoltam.
M'ha separat la dona, fa 6 anys vaig estar aquí, i bueno, hi havia menys problemes, no hi havia delinqüència cap ni una, a veure que hi havia més gent espanyola i mallorquina, però bueno, pues, tot s'ha mesclat i tal, i se pensa que tot és cachondeo, no vol dir, també hi ha de bona gent, lo que pagàvem justo por pecador.
Gràcies, Caterina. I a les 8:45 minuts serà el torn a l'informatiu matí de les edicions insulars amb la informació de proximitat que avui està condicionada per la boira. Recordem que fins a les 10 del matí la EMET manté els avisos grocs a bona part de Mallorca i a Menorca, però és a Eivissa, on a aquesta hora hi ha problemes amb el trànsit aeri. Ja són diferents els vols desviats o que han patit retard amb sortida o destinació a l'illa. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. En concret, un vol que ha sortit de Barcelona a primera hora amb destinació a Eivissa ha estat desviat i un altre de Palma arribaria amb una hora de retard. Els vols amb sortida de l'illa estan patint retards també de fins a una hora. La boira també està afectant el trànsit viari, ja que en algunes vies de l'illa la visibilitat en aquesta hora és molt reduïda.
I a Mallorca no hi haurà una regulació de l'entrada de vehicles a l'illa a mitjà termini. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El ple del Consell ha frenat aquesta possibilitat després d'aprovar, però no amb la majoria absoluta requerida, una iniciativa del PSI per accelerar aquesta normativa anunciada pel mateix equip de govern.
I a Menorca es disparen els casos de violència sexual. Exael Camarasa, bon dia.
Bon dia. Durant l'any passat se'n van registrar 63 i la majoria són víctimes durant la infància i ho expliquen ara d'adultes. El centre assessor de la dona ha fet quasi 2.000 visites el 2025 i ha atès més de 350 dones. Unes dades que el Consell de l'Illa ha donat a conèixer durant la presentació dels actes del 8M.
I ara, en l'entrevista parlant del programa Vacances en Pau.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Demà dijous acaba el termini perquè les famílies que vulguin acollir infants procedents dels campaments de refugiats sahrauís a Tindouf, Algèria, s'inscriguin en aquest programa solidari. La iniciativa permet que els nins i nines puguin passar els mesos d'estiu a Mallorca on reben atenció mèdica bàsica i conviuen amb famílies en un entorn segur i efectiu, allunyats temporalment de les extremes condicions del desert. Per parlar-ne ja ens escolta Catalina Rosselló. Bon dia.
Hola, bon dia.
Fins ara, quantes famílies acollidores s'han compromès a obrir les portes de casa seva per a qualque infant del campament de refugiats?
Bueno, en total, entre les famílies repetidores que aquest estiu tornaran a acollir el mateix infant i famílies noves que tenim, podem parlar d'unes 40 famílies.
Una quarantena de famílies, i això respecte sí. d'altres anys, són més o manco?
Bé, respecte a l'any passat, més o manco serà el mateix. Esperen que encara qualcuna mos cridi perquè vulgui informació, perquè, com has dit, s'acaba el termini ja també demà, però més o manco és igual. Aquest darrer any, després de la pandèmia, no superam el número de 40, 43, 44, 45 famílies, sobretot famílies noves, que cada any pugui sortir un infant nou també per venir a passar les vacances aquí a les nostres illes i complir els objectius d'aquest programa.
Ja ens ho deia abans, fins aquest dijous, fins demà és el termini per apuntar-s'hi, que és el que han de fer exactament les famílies que estiguin interessades.
Vine molt fàcil. El que hem de fer és telefonar a l'associació en el 971-72-88-39. Allà se'ls donarà la primera informació que vulguin saber, el que consisteix el programa Vacances en Pau, els objectius també, i després el que sí que fem és que necessitem perquè vinguin a una reunió per acabar d'explicar el compromís de la família, el compromís de l'associació, i també conèixer-nos i explicar sobretot també la documentació i quines passes han de fer per poder ser una família d'acollida. Que, com sabeu, hi ha una sèrie de coses, com és una entrevista amb un treballador o treballadora social, presentar la documentació que són el certificat d'abusos sexuals i el certificat de mateixa paraula, també és del certificat de penals, no me venia, en fi, una sèrie de documentació que per part de l'associació els informen de tot i on ho poden fer. El compromís de l'associació és proporcionar tot l'ajuda i tot el suport. Les revisions mèdiques s'organitza l'associació gràcies a la solidaritat dels sanitaris i dels compromís que tenim amb IB Salut, que ens dona suport. Totes la informació, totes les dubtes, pues ens aclarim en aquesta reunió que tenim presencial, perquè ja realment puguin estar ben assabentats el que és fer un acolliment. Uh-huh. Que precisament l'acolliment és això, que els infants passin una revisió mèdica, però sobretot també, a part de conèixer una altra llengua i sortir de les altes temperatures, és com viure amb una família, conèixer una altra manera de viure, la família que et tingui com un fi o una filla més, com si fos un fi o una filla d'ells, i compartir les mateixes coses. Nosaltres d'ahir passen un estiu diferent, un estiu solidari i un estiu gratificant per les dues parts, uh-huh. tant per la família com per l'infant.
L'any passat es va retardar l'arribada dels infants a Mallorca, es va cancel·lar el vol inicial per problemes amb els visats dels passaports dels menors enguany. Penseu que es compliran les dates previstes?
Bueno, pensant que sí, perquè precisament antes teníem molt més temps, però els terminis s'han acurçat molt. Nosaltres ara, ja demà, hem de dir quant d'infants nous volen que venguin, perquè segons el número de famílies que tenen, això nosaltres l'hem de sol·licitar al Ministeri de Joventut Saharaui, i després també nosaltres hem de presentar ja tota la documentació, pues, en el mes de març, a final de març, ja hem de tenir tota la documentació de les famílies per menors i per estrangeria. Abans, l'any passat mateix, era a final de maig que podíem presentar la documentació. I clar, tot se va retardar molt, no a la nostra comunitat, a totes les comunitats, perquè els requisits són els mateixos. Uh-huh. I enguany pues, s'ha adelantat moltíssim els terminis, i nosaltres també, per part nostra, per part del Moviment Solidari, també s'ha hagut de cursar els temps que tenien per aconseguir famílies uh-huh. per aquests infants. O sigui que és així, de cada vegada se fa més difícil i juguem amb això, juguem en que realment hem de complir un plaços perquè aquests infants puguin venir el mes de juliol i agost. L'any passat va ser aquest. L'any passat van venir quasi 18 de juliol.
Un termini perquè les famílies que vulguin acollir infants procedents dels campaments de refugiats sahrauís a Tindouf s'inscriguin, que acaba precisament demà dijous. N'han parlat amb Catalina Rosselló. Gràcies per haver estat, senyora Rosselló, amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i esperam que s'animin famílies encara, que entre avui i demà mos cridin i que puguin sortir el manco més infants d'escampaments de la Hamada, el desert més insòlid i més inhòspit que hi ha. Moltes gràcies.
Són ara les 8:39. Fem una pausa.
Atención carpinteros, Baleos Carpintería Náutica está ampliando equipo y busca profesionales del sector. Proyectos náuticos exclusivos, incorporación inmediata y salario competitivo. Es tu oportunidad. Entra en baleosyachtcarpentry.com o llama al 678-28-90-31. Baleos Carpintería Náutica, tu talento merece más.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3. Tots donam una mà a Abaimar.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I la notícia més destacada de l'exterior ens arriba dels Estats Units, on el Trump ha pronunciat aquesta matinada el discurs sobre l'estat de la Unió, més llarg de la història, amb una durada de 107 minuts, batent així el seu propi rècord. Durant la intervenció, el president dels Estats Units ha abordat els principals temes i polèmiques que esquitxen la seva segona legislatura, ha parlat d'aranzels, dels demòcrates, de geopolítica i de mesures anti-immigració, entre d'altres qüestions.
Però anem per parts. Un dels anuncis més destacats que ha fet és que han arribat als Estats Units 80 milions de barrils de cru des de Venezuela, un país que ha descrit com a amic i soci, això en un discurs en què també ha presumit de la captura del president venezolà Nicolás Maduro. And this was an absolutely colossal victory. Diu que haver portat el polític chavista davant la justícia dels Estats Units ha estat una victòria colossal per a la seguretat del país, i precisament sobre seguretat, recordem que la lluita contra el narcotràfic i la immigració són algunes de les seves fixacions. Ha afirmat que el tràfic transfronterer de fentanil ha caigut prop d'un 60% i les morts violentes s'han reduït. I quant a l'economia global, congressional action will not be necessary. It's already time to... Trump ha assegurat que els aranzels del 10% que varen entrar ahir en vigor no requeriran cap intervenció del Congrés, per tant, diu, són vigents, i aquest ha estat un dels anuncis més celebrats en aquest discurs. I en relació a les negociacions amb l'Iran pel seu programa nuclear. We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those. Ha insistit que la seva administració, que l'administració Trump aposta per la diplomàcia, però adverteix que els negociadors iranians no han pronunciat les paraules secretes de mai tindrem una arma nuclear. Per això, preveu la possibilitat, com a segona opció, d'utilitzar la força letal, és a dir, d'atacar el país persa.
I a l'estat espanyol, una dona ha interposat una segona denúncia contra l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, per una presumpta agressió sexual. Ràdio Televisió Espanyola ha tingut accés al text i revela que l'octubre de fa 5 anys tots dos havien consumit alcohol i cocaïna i l'exportaveu de Sumar li hauria insistit en que li practicàs una fel·lació.
A més, d'acord amb el test, li va fer tocament sense el seu consentiment, també la va intentar penetrar, tot i que ella s'hi oposava. El programa Código 10 de 4, que va treure el cas a la llum, ha recollit el testimoni de la dona, qui assegura que és una persona de gran rellevància. València i explica que Rejón li va dir que no cridàs perquè seria pitjor i que si resistia també seria pitjor. Així mateix, la cadena pública indica que tots dos es varen conèixer a través d'Instagram, després varen començar a xerrar per Telegram. Rejón sostenia que així els missatges es destrueixen de manera automàtica, cosa que, segons el text, denota l'intenció del denunciant d'evitar que les comunicacions fossin conservades.
I la jutgessa de la Dana demana al Tribunal Superior de Justícia de València que investigui Carlos Mazón per inactivitat negligent durant les riuades. La instructora de la causa ha acordat elevar a la sala civil i penal d'aquest organisme una exposició raonada contra l'expresident de la Generalitat.
I en paral·lel, les principals associacions de víctimes i damnificats han lamentat que la manca de visos adequats i la descoordinació política varen agreujar la tragèdia. Ho han dit en la Comissió d'Investigació de la Dana de les Corts Valencianes. Rosa Álvarez és la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals Dana 29.
¿No les parece que es insostenible, ya aunque solo sea porque es público? Mantengan un mínimo de decencia, honestidad y decoro. Exíjanle el acta de diputado y si no la entrega, expúlsenlo del partido. Si no, ustedes, para nuestra asociación, serán igual, exactamente igual que él. Solo nos sostiene la necesidad de hacer justicia y no venganza.
I les mesures socials marcaran la setmana política al Congrés dels Diputats, on el govern espanyol intentarà aprovar la pujada de pensions i l'escut social.
Avui de matí el president del govern central, Pedro Sánchez, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, s'enfronten un cara a cara al Congrés en una jornada en què està previst que les negociacions a Aragó i Extremadura i la destitució de l'ex-DAO de la Policia Nacional tinguin un paper important. De fet, també compareixerà a la Cambra Baixa el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
Mancant uns segons per arribar a les 8:45 minuts, tot d'una conversa. Comença aquí a Ivetra Ràdio la informació de cada illa, les desconnexions insulars.
Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. El ple del Consell Insular ha frenat la possibilitat de regular l'entrada de vehicles a l'illa a mitjà termini després d'aprovar, però no en la majoria absoluta requerida, una iniciativa del PSI per accelerar aquesta normativa anunciada pel mateix equip de govern. Tot d'una ampliem aquesta informació, també d'altres. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanas. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estem en retenció a l'autopista d'Inca, a l'autopista de Polígon de Son Castelló i a la incorporació cap a la via Cintura. I a la via Cintura, davant les complicacions habituals de l'altura de Can Blau fins a l'altura de la sortida cap a la carretera de Solla i a l'altura de Sotol en Sintendaraig i a l'altura del cementeri fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca en sentit aeroport. I per acabar, feia un accident entre diversos vehicles a l'autopista de Llumalló a l'altura de Son Maria en sentit creixent, on trobaran la barrera dreta ocupada, cosa que està provocant tràfic lent del punt i petites retencions pel moment. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ei, ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots, govern de les Illes Balears.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera.
Quatre illes. Una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, no hi haurà una regulació de l'entrada de vehicles a l'illa a mitjà termini. El ple del Consell ha frenat aquesta possibilitat després d'aprovar, però no en la majoria absoluta requerida, una iniciativa del PSI per accelerar aquesta normativa anunciada pel mateix equip de govern. Hi han votat a favor més dels socialistes, més per Mallorca i el PI, mentre que el PP s'hi ha extingut. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Els populars no hi han votat en contra, diuen, per respecte a la ciutadania, conscients, però, que el seu sí era imprescindible perquè realment s'aprovés. El conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, ha exposat que el seu objectiu és consensuar un text amb el màxim suport polític i social. De fet, ha convidat a la portaveu socialista Catalina Cladera a tornar a reunir-se per negociar un redactat. Un redactat nou perquè Rubio ha acusat Cladera de calcar-li l'esborrany que va presentar fa mesos.
Copiar, senyora Cladera, ja li varen dir a lo millor quan vostè estudiava que no està bé fer-ho. I, senyora Cladera, copiar malament, manco encara. Manco encara. Si se copia, s'ha de copiar bé, senyora Cladera.
Cladera no se n'amaga, de fet, és part del seu argumentari, dir que tota la feina prèvia ja està feta i que l'executiu del Consell enreda, perquè no s'atreveix a limitar l'entrada de vehicles a Mallorca, com faran si la resta d'illes.
Amb mentides no se guanya relat, senyor Rubio. Vostès no mos han convocat a cap reunió de negociació. Li diré, li recordaré lo darrer que li varen dir a una reunió, si me deixen xerrar. Li diré lo darrer, li varen dir, duguin el Consell Executiu sa llei tal com està, obrin un període d'esmenes i obrim una negociació. I nunca más se supo.
Més per Mallorca comparteix la tesi del PSIP, com ho fa també el PI, que retreu als socialistes que hagin forçat aquest ple extraordinari que no ha estat exempt de polèmica perquè tota l'oposició es queixa que s'ha convocat gairebé d'amagat. Vox, per la seva banda, està totalment en contra de limitar l'entrada de cap vehicle i aposta per fer més autopistes.
D'altra banda, Esporles prepara un registre de cases i pisos buits per fer front a la crisi de l'habitatge que pateix el municipi.
La poca oferta disponible es ven a preus que no són aptes per a totes les butxaques. De fet, segons un portal de venda en línia, en aquests moments no hi ha res al municipi per manco de 500.000 euros. El batlle Josep Ferrà explica que la situació és similar a la resta de la comunitat.
Dades com, per exemple, de baix consum d'aigua, no? També dades d'empadronatge que poden disposar d'elles i poder creuar aquestes dades sense de l'observatori ens permetria tenir un mapa, no?, d'aquests municipis buits.
I d'aquesta realitat en parlen els veïnats del municipi. De fet, fa setmanes que els cartells de benvinguda al poble tenen pintades amb un missatge en anglès que diu Mallorca es ven.
El que trabaja aquí con un sueldo normal no le rinde tanto.
La gent no arriba, no pot, és un preu segons que estan desorbitats. I deu estrangers que tenen més dobbers que els mallorquins, segurament.
Els mallorquins no poden comprar lo nostre, només és pels estrangers i nosaltres, pues, per poder sobreviure, han de vendre lo nostre i mos quedant sense res és una llàstima.
Per això l'Ajuntament d'Esporles ha demanat al govern que accepti la declaració de municipi com a poble tensat, petició que l'executiu autonòmic ha denegat. D'altra banda, Esporles té des de fa poc més d'un any una promoció d'habitatges socials per accedir als quals els ciutadans han hagut d'acreditar 7 anys de residència al municipi.
8:52 i després de 13 anys al capdavant de l'Ajuntament de Porreres, Xisca Mora del Pi cedeix la vara municipal a la popular Maria Agnès Sempol en compliment del pacte de governabilitat firmat el juny del 2023 entre els regionalistes i el PP.
Així tot, la investidura de Sempol no serà fins dia 7 de març. Amb el pacte, les dues formacions es varen assegurar la majoria absoluta, amb 4 regidors cadascuna, d'un total de 13 que formen el consistori. Mora ha deixat de ser batlessa i assegura que això no és un adeu definitiu.
Jo crec que és un punt i seguit. Me'n vaig amb la consciència tranquil·la d'haver fet i haver donat tot de jo i d'haver demanat disculpes quan ha fet falta, perquè qui gestiona té l'opció també de poder-se equivocar. A partir d'ara jo quedaré com a regidora, per tant, seguiré fent feina pel meu poble, pel poble que tant estim, i poder seguir aportant el meu granet d'arena per donar continuïtat a tots aquests projectes que han quedat començats.
El Partit Popular recupera la vara municipal de Porreres 27 anys després i Maria Agnès Sant Pol es convertirà en la primera batlessa del partit a fer-ho. Una fita que assoleix amb molta il·lusió.
Ja després de veure la trajectòria, la llarga trajectòria que ha fet així, que tinc molt per aprendre, sé que ella la tenc en el costat i ella sempre m'ho diu, no passis pena, ja hi seré, ja hi seré. Vull dir que això també me dona certa tranquil·litat, perquè vull dir que el tarannà que ha duit ella fins ara és un model també a seguir.
El cap de l'oposició de l'ecosobiranista Sebastià Lliteres també ha tingut bones paraules per a Xiscamora.
Pensam que la trajectòria de la Xiscamora durant 13 anys ha estat molt plural. Hi ha moltíssimes coses que se podrien destacar tant en positiu com també en negatiu, en el sentit de que no tot sempre és perfecte. Nosaltres, des de Més per Porreres, avui creiem que és un dia per reconèixer la feina feta.
Ara, l'objectiu de la futura batlessa és fer front al dia a dia del consistori i al mateix temps acabar alguns projectes que s'han posat en marxa ja en aquesta legislatura.
Més qüestions. Salut ha obert un expedient sancionador a l'Ajuntament de Sa Pobla perquè no va notificar a la població que l'aigua tenia massa nitrats. L'incompliment es remunta a l'estiu del 2025. Ara ja es pot consumir l'aigua de l'aixeta.
Des de l'estiu i fins al novembre de 2025, l'aigua de Sa Pobla va superar els nivells de nitrats permès i Salut ha obert un expedient sancionador perquè no es notificà correctament a la població. Vial Ferragut és el batlle de Sa Pobla.
Bueno, perquè van superar i també és d'això de comunicar-ho, també ens diuen que ho havíem d'haver comunicat.
Els nitrats de l'aigua són un problema històric al municipi. L'Ajuntament explica que sovint estan prop del límit. Tenen ara signat un acord per connectar-se a la xarxa en alta que ajudarà a posar fi en aquest problema. L'Ajuntament té fins dijous per presentar al·legacions a l'expedient sancionador.
Amb aquest apunt arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Continuem ara a IB3 Ràdio amb la cultura, la soledat, els pares que moren, els fills que creixen, la ciutat envaïda, tot això i molt més ho trobam a Sales d'Espera, el nou llibre de Neus Canyelles. Aquesta autora ha tornat a reunir en un grapat de contes el seu univers tan particular i propi que és també la nostra realitat. L'acaba de publicar l'editorial Empúries, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. L'obra de Canyelles és com ella, aparentment en calma, tranquil·la, bona de llegir, però sota aquesta pau s'hi amaguen moltes coses, coses íntimes, els seus problemes de salut mental, l'amor dels pares, que ens convida a compartir en un acte que sobta perquè l'autora és una persona extremadament tímida i reservada. I com pot ser això?
L'escriptura és la meva única llibertat total que tinc, no? Que no deix... que no és que ningú m'influeixi, vull dir, faig el que jo vull. I vull que sigui així. És que, si no, no me quedaria res i és bé que pareix que no hauria d'escriure d'aquesta manera per el meu caràcter, per com som, però no en sé d'altra manera.
Aquesta necessitat, plasmar en paper allò que potser en veu mai no diria, va començar fa gairebé 30 anys i ja són 10 els llibres publicats. Llibres amb reconeixements com el Llorenç Villalonga en una trajectòria que reconeix la sorprèn.
Jo és que ni pensaments que això seria una cosa que faria sempre o que voldria fer sempre, però amb el temps he vist que sí, que és que jo ho penso a vegades, que si no escrivia no sé què faria, quina vida tindria, no me la sé imaginar d'una altra manera.
Víctima, diu, del pitjor ofici del món, aquell que no et permet viure d'ell, les sales d'espera de Canyelles es mou entre l'alleujament per tot allò que no li ha tocat viure, com ara les xarxes socials a la infantesa, i l'estorament, la por per tot allò que veu, per la nostra realitat, que no li agrada gens ni mica.
Jo ho veig tot molt malament. Jo m'hauria estimat no haver de veure tot això. Jo no sé en quin llibre ho vaig escriure. Tant de bo hagués nascut 30 anys abans o... Sí, no, un conte d'aquests ho dic. A veure, que també hi havia moltes coses horroroses, ja ho sé, però Aquestes? No.
Sales d'espera es presentarà dissabte 14 de març a la llibreria Drac Màgic de Palma.
I el músic i productor mallorquí Lluís Cabot, conegut artísticament com Akaluigi, ha estat premiat amb el guardó Joan Traiter, el millor productor per als Andarrock 2026. Un reconeixement que consolida la seva trajectòria després de l'etapa al capdavant de De Souza, que escolta Mare de Fons i el situa com una de les figures claus de la producció del pop actual.
Els premis es lliuraran en una doble gala els dies 25 i 26 de març a l'Auditori de Girona, on Cabot compartirà la nit amb el folclorista Artur Blasco, premi d'honor per la seva tasca en la recuperació de l'acordió diatònic al Pirineu i també, per exemple, amb Sílvia Pérez Cruz, que serà premiada per la seva trajectòria. Tres dècades de carrera, d'alt nivell i projecció internacional, mentre que en l'àmbit del rock, el Premi Andarrock 2 recaurà en Sopa de Cabra. Segons el jurat, el premi per aquesta formació, val a dir que el seu líder, Gerard Quintana, passa més temps a les Pitiuses que a la seva Girona actual, i del premi, dèiem, se'ls concedeix per la seva col·lecció d'himnes generacionals com aquest No vull canviar de pell, publicat als primers 90. També pot durar poc. I més guardons, perquè el Premi Estrella distingirà uns altres dels pioners en tot això. Els Lacs amb Busto serà coincidint amb els 40 anys de trajectòria i la reunió de la formació original amb Pemi Fortuny. Una de les novetats d'enguany serà el Premi Andarrock Llengua i Música, que s'atorgarà al comunicador i DJ Òscar Dalmau per la seva tasca de reivindicació del pop català dels 60 a través del projecte Pop a la Catalana. No sé quants anys, jo no sé què faig, quan millor em va més perdut. Vull estar, però no pensis malament, jo només vull un món diferent. No vull canviar de pell, m'estimo més, només un món diferent.
I hem arribat a les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dimecres. En aquesta hora està previst que el primer tinent de batle de l'Ajuntament de Palma, Javier Bonet, visiti l'antiga presó de la ciutat. Allà, a primera hora, ja ha començat el procés de desallotjament de les més de 200 persones sense llar que hi viuen. Fins demà es faran controls per fer un cens i divendres se'ls lliuraran notificacions de desnonament. I anem ara en directe. Caterina Bain, bon dia.
Bon dia, així és, i mentre esperam ja els detalls d'aquesta compareixença, com deies, aquí just a la porta posterior, la porta d'accés posterior de l'antic centre penitenciari, enmig d'un gran desplegament policial, com us explicàvem a primera hora del dematí, totalment acordonat, continua encara aquesta identificació, aquest degoteig, per elaborar un cens. Les persones que hi malviuen han pogut parlar, de fet,